Bon dia, el transport públic interurbà de la Garrotxa serà més barat a partir d'ara.
L'informatiu del migdia.
Ens integrarem tarifàriament a l'ATM de Girona i això vol dir que tots els títols de transport que ens portin cap a Girona, al nostre àmbit de Girona, doncs, tindran doncs, unes rebaixes importants.
És el conseller de Mobilitat de la Garrotxa, Jordi Güell. Els usuaris que adquireixin abonaments podran beneficiar-se de fins a un 50% de descompte gràcies a la inclusió de la comarca del transport metropolità de Girona. És el resultat de la normativa del govern espanyol que pretén reduir contaminació i afavorir molt més l'ús del transport públic. La mobilitat és la gran consumidora d'energia i la responsable del 25% de les emissions de CO2. En aquest context d'emergència climàtica, cal prendre consciència i canviar els hàbits en els desplaçaments i utilitzar més el transport públic. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes, però abans repassem en titulars la resta d'actualitat d'aquest dilluns 3 d'octubre de 2022.
El dia en 4 minuts.
Les entitats sobiranistes de la Garrotxa mantindran les concentracions els dilluns mentre hi hagi un sol represaliat per l'estat espanyol. Ho han assegurat els seus responsables a Ràdio Olot. Avui es compleixen els 248 dilluns de trobades al davant de l'Ajuntament. Ensenyar a respectar l'entorn i gaudir-lo treballant és la tasca que ha fet el vigilant ambiental Pau Gargallo durant els mesos d'estiu a la zona d'Hostalets en Bas. En una entrevista al programa En Profunditat de Ràdio Olot, repassa la seva experiència fent aquesta nova ocupació estrenada aquest estiu a les comarques gironines. Olot inaugura una exposició basada en l'antifranquisme i a l'Assemblea de Catalunya. Organitzada pel Memorial Democràtic, es podrà veure a l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa fins al pròxim 16 de desembre. La Bienal 2022 mira enrere i farà un recorregut centrat en el segle XIII. Es farà el dissabte 15 d'octubre al Mas Sovelles de la Vall de Bianya. En aquesta edició es presentaran 9 intervencions artístiques que exploraran la relació entre l'objecte artístic i el pas del temps. I en esports, la Unió Esportiva Olot allarga el mal començament de temporada segona federació. L'equip Zamànix Mandiola va patir la segona derrota consecutiva al camp de la Penya Deportiva per 1-0. Els eivissencs van dominar la primera part, es van avançar amb una arrebatada de Chema Moreno i van patir poc a la represa. Els olotins van ser incapaços d'apropar-se al gol.
T'has plantejat ser autosuficient? Pagar menys per la teva factura de llum? T'acompanyem a fer realitat la teva independència energètica. Plaques solars, bateries d'emmagatzematge i carregadors per a vehicles elèctrics. Fes el canvi a l'energia solar amb Bassols Energia.
La crisi de govern no s'atura. Obrim el focus. I és que Junts per Catalunya retira la restitució de Puigneró a l'última proposta feta a Esquerra. L'última proposta de Junts no va arribar a la presidència fins ahir a la nit i ja ha estat rebutjada. En successos detenen un conductor drogat implicat en l'accident amb dos motoristes morts a Sabadell. Les víctimes, un home de 75 i una dona de 61 anys que anaven amb moto, han xocat aquest diumenge amb un turisme al centre urbà de Sabadell. A la pàgina internacional hi haurà segona volta al Brasil. Petit avantatge de Lula da Silva sobre Bolsonaro. La primera volta de les eleccions l'ha guanyat el candidat de l'esquerra amb el 48% dels vots, davant el 43,5% recollit pel seu rival ultraconservador. I el suec Svante Paabo, especialista en ADN d'espècies extingides, és el Nobel de Medicina 2022. El comitè li ha atorgat pels seus descobriments sobre el genoma dels hominis extingits i l'evolució humana.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Torna el sol, torna la bonança, màximes a molts indrets. cap als 24, 25, 26 graus. I aquesta remuntada de temperatures continuarà la setmana que ve 3 o 4 dies més, fins dimecres o dijous, bonança, nits una mica fresques, però ja no tant, i pujada de temperatures, valors màxims de 24 a 28, especialment dimarts, dimecres, quan faria una temperatura més alta.
Per qualitat.
Per tracte.
Per preu.
Per proximitat.
Compra Olot i sortiràs guanyant. Associació de Comerciants d'Olot. Compra Olot. Diu molt de tu.
Estrenem l'octubre informativament parlant i obrim la carpeta de temes d'aquest dilluns 3 d'octubre de 2022. El transport públic interurbà de la Garrotxa serà més barat a partir d'ara. Els usuaris que adquireixin abonaments podran beneficiar-se de fins a un 50% de descompte gràcies a la inclusió de la comarca al transport metropolità de Girona. És el resultat de la normativa del govern espanyol que pretén reduir contaminació i afavorir molt més l'ús del transport públic.
L'informatiu del migdia.
La mobilitat és la gran consumidora d'energia i la responsable del 25% de les emissions de CO2. En aquest context d'emergència climàtica, cal prendre consciència i canviar els hàbits en els desplaçaments i utilitzar més el transport públic. Ara per ara, però, la gran majoria de vehicles són de combustió, perden un 85% de l'energia consumida en el mateix motor i només el 15% restant serveix per moure'l. A més, de mitjana, un cotxe està ocupat només per una persona i mitja per trajecte. Per tot això, cal un canvi de mentalitat. Jordi Güell és el conseller de Mobilitat de la Garrotxa.
Ens integrarem tarifàriament a l'ATM de Girona i això vol dir que tots els títols de transport que ens portin cap a Girona, al nostre àmbit de Girona, doncs, tindran doncs, unes rebaixes importants. També cal fer esment que fruit diguem, de la conjuntura actual i de suport al transport públic, doncs, hem de recordar que precisament els títols de transport públic d'Olot fins a Barcelona ara mateix i fins al 31 de desembre, gaudeixen d'un descompte del 50%.
El govern central ha aprovat una rebaixa en els abonaments i títols multiús en els serveis interurbans de transport de viatgers per carretera. Aquests descomptes s'estendran fins al 31 de desembre i afectaran totes les ATMs catalanes.
Des de les administracions també és cert que hem de millorar l'accés a aquest transport públic, hem de posar més transport, més accessible, més freqüència. El que passa que en el nostre territori, que és un territori molt extens, això costa molt.
Aquests descomptes beneficien aquells usuaris que utilitzin la targeta T10 que permet fer 10 viatges en un màxim de 120 dies i la té valor. Així, totes les recàrregues amb aquestes targetes tindran un descompte del 50%. Aquesta rebaixa no s'aplicarà al transport públic d'Olot perquè el seu preu ja és molt ajustat.
Els títols de la ciutat d'Olot ja són molt, molt i molt econòmics i també hi ha un altre motiu pel qual diguem, no s'apliqui aquesta rebaixa, en el sentit que tant el transport de la Generalitat com el transport ferroviari precisament gaudeix diguem, de la subvenció, en el cas doncs, de l'Estat o de la Generalitat, per poder aplicar aquests descomptes.
Teixa ja està renovant la seva flota amb vehicles híbrids i en alguns casos totalment elèctrics.
A Taife ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. Taife, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Canviem de tema i parlem de les entitats sobiranistes de la Garrotxa que mantindran les concentracions dels dilluns mentre hi hagi un sol represaliat per l'Estat espanyol. Ho han assegurat els seus responsables a Ràdio Olot. Avui es compleixen els 248 dilluns de trobades al davant de l'Ajuntament de la ciutat. Asseguren que les concentracions tenen molt bon estat de salut, malgrat el desànim existent a molts sectors del col·lectiu independentista. Les trobades dels dilluns al Firalet van començar a partir dels fets de l'1 d'octubre. La fugida d'aleshores, president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va accelerar que aquestes concentracions s'escampessin arreu de Catalunya. A Olot ja s'emporten 248 i asseguren que les mantindran per responsabilitat amb les persones represaliades i exiliades que hi ha dins i fora de Catalunya. La presidenta d'Òmnium Garrotxa és Glòria Bassets.
Hem passat moments de desànim també o de pensar que potser ens hauríem de replantejar-ho, però la veritat és que cada dia som al voltant d'unes 50 o 60 persones, fins i tot dies de pluja, fins i tot algun dia que hi havia hagut neu, i per tant, a pesar de que ens sembla que alguns et pot semblar que és un acte que té poca repercussió, jo crec que, no, que l'hem de continuar fent, perquè mentre hi hagi més de 4.000 represaliats i mentre hi hagi gent exiliada, el que no podem fer és els que tenim la sort d'estar a casa, doncs baixar els braços i oblidar-los.
Des de l'Assemblea Nacional Catalana, la seva presidenta, Magda Ripoll, diu que mantindran les concentracions mentre no puguem dir que vivim en un país normal.
Sí, clar. És que, a veure, la flama de per què hi són encara hi és. És a dir, nosaltres el que volem és que no hi hagi exiliats, que visquem en un país normal i que no hi hagi represaliats i que siguem independents. Per la qual cosa, de moment, no defallim. Portem 247 dilluns allà i continuem.
Un autocar organitzat pel Consell de la República ha sortit de la Garrotxa aquest dissabte per assistir a l'acte commemoratiu de l'1 d'octubre celebrat a l'Arc de Triomf de Barcelona, on les entitats sobiranistes han tornat a exigir l'entesa política i un front comú per aconseguir la independència de Catalunya. I a la mateixa línia, unes 300 persones s'han manifestat a Girona convocades pel CDR criticant la covardia i submissió del govern i han cremat un ninot del president Pere Aragonès, a qui han posat dins un contenidor juntament amb una bandera espanyola i un cartell de la taula de diàleg. La manifestació que ha sortit de la plaça 1 d'octubre aquest dissabte ha recorregut part del centre de Girona fins a arribar davant la delegació del govern. Durant tot el recorregut s'han creat consignes com sols el poble salva el poble o visca la terra lliure. Davant la delegació del govern, els manifestants han enganxat cartells, han fet pintades i abans de cremar el ninot han llegit un manifest criticant Esquerra, Junts i la CUP per haver menystingut del tot el mandat de l'1 d'octubre.
Anàvem per bon camí, però ens vàrem trobar un obstacle al mig, una llosa prou pesada, el govern de la Generalitat de Catalunya.
Aquest no ha estat l'únic acte reivindicatiu celebrat a Girona amb motiu de l'1 d'octubre. Un centenar de persones han alliberat Girona de l'estat en un acte simbòlic aquest dissabte al migdia a la plaça del Vi de la ciutat. Quatre manifestants completament vestits de blanc i lluint mascaretes per ocultar els rostres s'han enfilat al balcó de l'Ajuntament amb una escala i han col·locat una pancarta on es llegia Girona alliberada i han llegit el manifest on han recordat que la independència l'ha de fer el poble i que aquesta s'ha de començar des dels municipis.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
Ensenyar a respectar l'entorn i gaudir-lo treballant és la tasca que ha fet el vigilant ambiental Pau Gargallo durant els mesos d'estiu a la zona d'Hostalets en Bas. En una entrevista al programa En Profunditat de Ràdio Olot, repassa la seva experiència fent aquesta nova ocupació estrenada aquest estiu a les comarques gironines. Els gorgs són un dels espais més visitats de la comarca i la figura d'en Pau ha servit per preservar l'entorn i donar consells als visitants de com comportar-se en un indret envoltat d'espai natural com la Vall d'en Bas.
Radiolot.cat, l'actualitat a l'instant, ara i sempre.
A vegades tot allò que tenim ben a prop de casa és admirat per molts però no apreciat per nosaltres mateixos. Això és el que pot passar en alguns casos a garrotxins i garrotxines acostumats a viure en un entorn natural com és el de la Garrotxa. Aquest estiu i per primera vegada a les comarques de Girona, la Generalitat ha impulsat la figura del vigilant mediambiental. A la Garrotxa, aquest lloc l'ha ocupat en Pau Gargallo, un jove que ha estudiat arts i que ara estudia ciències de l'activitat física i de l'esport, uns àmbits molt diferents als que s'ha dedicat aquest estiu. La seva feina ha consistit en preservar l'entorn dels Hostalets en Bas i aconsellar els visitants. En una entrevista al programa En Profunditat, en Pau explica que ha estat un estiu tranquil i que la gent cada cop té més respecte per la natura.
Bé, d'entrada, el ser una figura completament nova, sense que me l'expliquessin prèviament, el primer que se'm venia pel cap era el tema de fer de vigilant, sobretot per les gorgues i les zones humides d'aquí de la zona. Un cop ja es fiquen en contacte amb mi i m'ho expliquen tot, doncs descobreixo un perfil completament nou amb una sèrie de tasques que no m'havia imaginat i que estan molt enfocades a conservar l'espai natural.
Aquest estiu ha estat marcat per les altes temperatures i l'alt risc d'incendi. Per sort, segons en Pau, no hi ha hagut grans aglomeracions. A Ràdio Olot deixa una reflexió sobre l'entorn en el que ha pogut treballar aquests 3 mesos.
Si ho hagués de definir amb una o dues paraules, em quedaria curt, però per dir-ne una que la pugui englobar una mica, diria que la Vall d'en Bas és sorprenent. Uh-huh. Per mi aquest estiu ho ha estat. M'ha descobert des d'un punt de vista que no m'havia plantejat fins ara i és un lloc que val molt la pena cuidar i visitar.
Podeu recuperar l'entrevista sencera al vigilant mediambiental Pau Gargalló al podcast de radiolot.cat i a les nostres plataformes digitals. Moment de repassar el més destacat de la demarcació de Girona. I comencem parlant d'un ensurt viscut el divendres passat a la capital gironina. 3 dels ferits a l'explosió al pati interior de la Casa de Cultura han rebut l'alta hospitalària al llarg d'aquest dissabte, segons ha informat el Departament de Salut. Es tracta d'un home de 31 anys i 2 nens de 10 i 12. Es mantenen ingressades una nena de 5 anys a l'àrea de pediatria, on està en estat menys greu, estable i sense risc vital, i una dona de 47 anys, que aquesta passada nit ha estat operada i està ingressada a traumatologia. L'explosió va passar divendres cap a 3:15 del vespre, quan es feien uns experiments amb nitrogen en el marc de la nit de la ciència. En el succés van resultar ferides 18 persones i 10 d'elles eren menors. La producció d'avellanes a les comarques gironines ha caigut enguany al voltant d'un 40% a conseqüència de la sequera. Així ho alerten els agricultors, que ara estan collint aquest fruit sec i triant-ne els que es destinaran a consum. Durant l'estiu han hagut de regar els avellaners a més freqüència del que és habitual, un fet que també afectarà negativament el rendiment econòmic de les finques, on la falta de relleu generacional ja passa a factura, segons Albert Horta, president de l'Associació Avellana de Brunyola.
A l'edat de treballadors de l'avellana, de Brunyola i comarques gironines, doncs l'edat és molt avançada, vull dir, hi ha poc relleu generacional. És un dels problemes que hi ha, que la gent és molt gran i, clar, i es perden finques i, clar, després això es converteixen en boscos. I clar, hi ha més pèrdues de camps d'avellaners, i és una llàstima.
I només a Brunyola recullen aproximadament unes 470 tones d'avellanes cada any, una xifra que suposa la meitat de les que es conreen a les comarques gironines, en unes 30 finques. I la policia ha detingut un home que aquest diumenge va provocar diverses destrosses en un bloc de pisos d'Empúria Brava, va robar a una veïna i va ferir un agent de la policia local. Els fets van passar la tarda quan els agents van rebre la trucada d'una veïna alertant que un individu estava provocant aldarulls i destrosses. 2 patrulles de la policia local s'hi van adreçar i van trobar una patrulla dels Mossos que també s'havia activat. Un cop allà van constatar que hi havia un home que des d'un balcó tirava testos i extintors i que, a més, havia provocat danys en un vehicle estacionat. I Olot inaugura una exposició basada en l'antifranquisme i l'Assemblea de Catalunya. Organitzada pel Memorial Democràtic, es podrà veure a l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa fins al pròxim 16 de desembre. La mostra arriba a Olot després d'haver estat durant 8 mesos a Barcelona.
La imatge impresa de cultures visuals de l'antifranquisme, els anys de l'Assemblea de Catalunya. Aquest és el nom del memorial inaugurat la setmana passada a l'Arxiu Comarcal. L'exposició es va crear ara fa un any i és un memorial que commemora els 50 anys de la fundació de l'Assemblea de Catalunya. Aquesta mostra pretén reconèixer les persones, grups i entitats que van participar en les lluites per les llibertats individuals i col·lectives de l'antifranquisme. El director del Memorial Democràtic és Vicenç Villatoro.
És una peça del que va ser la commemoració de la creació de l'Assemblea de Catalunya. Ens va semblar el Memorial Democràtic que per explicar el que va ser l'Assemblea es podia fer a través de peces molt diferents, una celebració institucional, però una de molt rellevant era vincular-ho amb les arts gràfiques i més d'una manera més àmplia amb el moviment cultural.
Aquesta exposició posa especial èmfasi en la utilització de les arts i el contingut gràfic, en la lluita contra el franquisme i a favor de l'evolució democràtica. la gran quantitat de tècniques reprogràfiques i diversos formats com gravats, cartells, llibres i revistes van provocar que el missatge arribés a una gran part de la població i fos una eina fonamental per enderrocar el franquisme. El comissari del memorial és Narcís Selles.
L'exposició no recull només obres, diguem-ne, explícitament de denúncia, sinó també incorpora obres que qüestionaven, diguem, els sistemes de representació i els cànons simbòlics establerts, és a dir, des d'un punt de vista formal, aquelles pràctiques o aquelles imatges, millor dit, que, diguem-ne, qüestionaven el tipus de subjectivitat normativitzada que imposava el franquisme. No?
L'exposició a la imatge impresa de cultures visuals de l'antifranquisme als anys de l'Assemblea de Catalunya es podrà visitar a l'Arxiu Comarcal sobre la plaça de Braus fins al 16 de desembre.
I abans dels esports, parlem de la Bienal 2022 que mira enrere i farà un recorregut centrat en el cicle 13. Es farà el dissabte 15 d'octubre al Mas Sovelles de la Vall de Bianya. En aquesta edició es presentaran 9 intervencions artístiques que exploraran la relació entre l'objecte artístic i el pas del temps.
La jornada s'organitzarà en un format intens d'un sol dia, privilegiant la lògica temporal pel damunt de l'espai. Cada treball tindrà 30 minuts per a desplegar-se, a partir d'una escaleta temporal partida entre matí i tarda. Al llarg del matí es presentaran 5 treballs i a la tarda els 4 restants. Les intervencions no estaran muntades prèviament, sinó que en el lapse de temps proposat hauran d'aparèixer i desaparèixer. Una coreografia basada en temps que recorrerà diversos espais interiors i exteriors del Mas Sovelles. Un dels membres de la Bienal és Quim Domena.
Ens vàrem plantejar de si deixàvem de fer la Bienal o continuàvem la Bienal. Vàrem decidir continuar-la, i presentem diversos perfils diferents. Primer, no hi ha un sol comissari, sinó que el col·lectiu de binari, cada membre decidia quin artista li agradaria que participés a la Bienal.
La Bienal compta amb una selecció d'artistes feta de manera coral. Cadascun dels artistes o col·lectius participants han estat escollits per un membre de binari. Aquesta elecció es deu a motius diversos: les ganes de conèixer un treball, l'empatia per algú o la relació d'una pràctica amb el que planteja la present edició. Els artistes participants són Marta R. Chust i Roc Domingo, Adrià Goula, Andrea Reboredo, Daniel Riera, Helena Roig, Camila Sanginés, Alba Sant Martí, Júlia Espinola i Alicia Vogel.
Aquest any són 9 artistes, hi ha dos col·lectius, dos artistes que són parella, que serien 11 persones, però que són 9 treballs. Després, diferències dels altres anys. Els altres anys, excepte l'any de la pandèmia, que també es va fer aquí al Mas Sovelles, perquè no era possible desplaçar la gent amb l'autobús i es havien de guardar les distàncies, no hi podia haver massa gent, que era el 2020, es va decidir fer aquí. Però excepte el 2020, tots els altres anys havien estat recorreguts per la Vall de Bianya.
La Bienal és una iniciativa del col·lectiu binari amb el suport de l'Ajuntament de la Vall de Bianya. Compta amb la col·laboració d'institucions germanes com U del BAC, Cultura Rizoma i el Festival Lluèrnia. En edicions anteriors s'han proposat recorreguts artístics amb intervencions en ermites, en la natura i en espais postindustrials.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre.
L'Olot no aixeca cap i allarga el mal començament de temporada a Segona Federació. Obrim la carpeta esportiva.
L'esport a Ràdio Olot.
I és que l'equip de Mànix Bandiola va patir la segona derrota consecutiva al camp de la Penya Deportiva per 1-0. Els eivissencs van dominar la primera part, es van avançar amb una rematada de Chema Moreno i van patir poc a la represa. Els olotins van ser incapaços d'apropar-se al gol. David Planella.
Només 2 punts de 15 possibles i sembla que no hi ha manera. La Unió Esportiva Olot continua sense guanyar. Ahir va tornar a Eivissa amb una nova derrota, aquest cop contra la Penya Deportiva, per 1-0, i arrossega males sensacions. Ni el canvi de sistema, Mànix Mandiola va començar el partit amb un 4-3-3, va permetre a l'Olot capgirar la dinàmica.
No estamos ni cerca del gol, hemos tenido muy pocas ocasiones. Ha habido momentos que hemos controlado el partido y hemos generado algo, pero muy puntualmente y... Y bueno, los rivales estaban poniendo tu sitio y hoy teníamos un rival que otro equipo que el año pasado estuvo a punto de ascender y ya sabíamos que era difícil y así ha sido.
Ho deia l'entrenador de l'Olot, Mànix Mandiola, que és conscient que l'equip té un problema amb el gol. Només n'ha fet un en 5 partits i el va fer un migcampista, Urri. El tècnic basc analitza la situació a la davantera.
No, delanteros, tenemos gente que juega en banda y eso, delanteros de 15 goles no tenemos, o sea, no, solo tenemos, me imagino que tendrán pocos equipos también, ¿no? Nosotros de punta a punta solo tenemos a Arnés. Y bueno, la verdad que en 5 partidos no ha marcado y bueno, el equipo también, si no estás fino en las dos áreas, mal asunto, ¿no? Y en defensa no estemos mal, lo que pasa es que, claro, es que si no marcas es muy difícil de puntuar.
Contra la Penya Deportiva, un gol de Chema Moreno al minut 35 va ser decisiu en un partit dominat pels illencs, especialment a la primera part. L'Olot va gaudir d'alguna oportunitat en el segon temps, la més clara ja al final d'Urri, però va estar mancat d'idees i no va ser capaç de superar la porteria d'Edu Frías.
Nos hacían superioridad por las bandas y eso, y ahí lo hemos ajustado y yo creo que tampoco hemos concedido. El único gol que nos han metido ha sido una estrategia, que también manda leches, ¿no? Pero no, o sea, defensivamente no hemos estado mal. Lo que pasa es que arriba estamos muy lejos de hacer un gol. Sí, hemos tenido una encontrada de Urri al final, que bueno, es una ocasión además muy clara. Pero bueno, ha sido una jugada muy puntual y no viene de precedida de una jugada bien hilvanada, sin más. Ha sido una cosa puntual.
Ja s'han disputat 5 jornades i l'Olot continua sense arrencar en aquesta segona federació. Amb la tercera derrota del curs, només suma 2 punts i se situa cué a 4 punts de la permanència. Mànix Mandiola diu que no s'esperava enfrontar-se a rivals d'un nivell tan alt.
Lo que me está sorprendiendo es lo que no conocía, que era el potencial de otros equipos. Sabía que podía ser difícil, pero ostras, estoy viendo además en todas las líneas, atrás, adelante, gente de mucho nivel.
Ara la següent oportunitat per l'Olot serà diumenge que ve a casa contra el Formentera, un rival en zona de salvació amb 4 punts més que els olotins. El partit, en ser contra un rival balear, es jugarà a les 12 del migdia.
I la bona notícia futbolística del cap de setmana va ser la victòria del Bos de Tosca. L'equip de Jean-Miquel Salavedra i Jordi Boix es va estrenar a la primera catalana guanyant el camp d'Alcaldes de Montbui per 2-3. Nil Canella, jugador del filial del Sant Privat, va marcar el gol decisiu en els últims instants del partit. En parlarem àmpliament avui al Tercer Temps.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Doncs fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dilluns 3 d'octubre de 2022. Com comentàvem amb els esports, us deixem ara amb el Tercer Temps de David Planella amb tota l'actualitat esportiva de la comarca. Gràcies per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.